protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Molt benvinguts a una nova edició del Protagonista. Salutacions cordials, com sempre, de tot l'equip. Com sempre, Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció i Mercè Raga. Què tal? Molt bon dia.
Què tal, Joan? Com estàs?
Esperant que em diguis qui és el protagonista d'avui, que déu-n'hi-do.
Vinga, va, us dono alguna pista. Nascut a Barcelona l'any 1967, Francesc Torralba és considerat un dels pensadors catalans més reconeguts internacionalment. Tot i voler dedicar-se al ciclisme de ben petit, Torralba va acabar estudiant filosofia a la Universitat de Barcelona i teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. Es va acabar doctorant en les dues especialitats, però Joan, més tard, a més, va acabar doctorant-se també en pedagogia per la Universitat Ramon Llull. Dirigeix dues càtedres a la mateixa Universitat Ramon Llull i al Bisbat d'Urgell i presideix comitès d'ètica per Domus Vi, Aldeas Infantiles o MC Mutual. Membre de la Reial Acadèmia de Doctors, Francesc Torralba ha arribat ja al centenar de llibres escrits i a més de 1.500 articles publicats. Premiat en nombroses ocasions, els seus estudis sempre s'han basat en l'ètica i l'antropologia filosòfica, tractant d'integrar la riquesa judeocristiana als pensaments filosòfics contemporanis. El sentit, la llibertat, la mort o Déu són temes recurrents en el pensament de Torralba, temes que facilita el lector a través dels seus escrits. Avui, al Protagonista, parlem de filosofia, ètica, llibertat i veritat amb Francesc Torralba.
Gràcies, Mercè. Francesc Torralba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El primer que se m'acut preguntar-li és d'on treu el temps. Ja sé que per un filòsof em dirà això el temps és relatiu, però...
No, es tracta de prioritzar, és a dir, el temps és el mateix per tots. Tenim 24 hores al dia, uns dormen més, uns dormen menys, però es tracta de prioritzar, de renunciar a moltes coses perquè creus que no són tan valuoses i centrar-te en aquelles que et sembla més rellevants, i al final és l'explicació, perquè no hi ha més. És a dir, no és que uns tinguem el dia més dilatat que els altres.
Per què la filosofia?
Perquè és un exercici de pensament, és un exercici de reflexió, és un exercici d'anàlisi, i perquè té una dimensió profundament vocacional. És a dir, no es tracta tant d'una elecció que un fa davant d'un ventall d'opcions, sinó la resposta a una crida interior que un experimenta. Per això a mi m'agrada parlar de vocació. El que passa és que sempre hi ha d'haver algú que te l'ha de despertar, no? Que et posa allà la possibilitat davant i veus això, connecta amb les meves profunditats. Jo vaig tenir la gran sort de tenir un professor que em va desvetllar tot aquest univers de la filosofia i m'hi dedico i m'hi he dedicat professionalment fins a dia d'avui.
És precisament aquesta vocació de la que em parla que és el que fa deixar aquest pensament filosòfic més pels altres?
Segurament. És a dir, a veure, jo a part de ser filòsof de vocació, també sóc pedagog de vocació. I experimento una necessitat de fer arribar la filosofia a l'àgora, al carrer, als mitjans de comunicació, perquè si no em sembla que acaba sent un discurs molt tancat, molt críptic, molt hermètic, només per ús i consum de persones iniciades en el discurs filosòfic. I llavors a mi em sembla que és molt irrellevant, molt marginal, fins i tot molt nostàlgic. En canvi, crec que el valuós és poder interactuar amb tots els agents socials i tenir la capacitat d'articular un discurs que signifiqui i digui alguna cosa a la majoria dels mortals. I aquest exercici és bàsic, i el fan molts pensadors a França, a Itàlia, a Anglaterra, a Alemanya. També a casa nostra tenim professors que fan arribar allò que reflexionen els altres. I jo crec que això d'això ens ajuda a millorar el nivell d'autocrítica i d'anàlisi.
Què tenen en comú, o què haurien de tenir en comú la filosofia i la teologia?
Haurien de tenir en comú el treball racional, és a dir, en els dos casos hi ha un compromís amb el pensament. La teologia centra la seva anàlisi en la qüestió de Déu, però sense racionalitat, sense reflexió, sense anàlisi dels arguments no hi ha teologia. Per tant, ambdues estan profundament relacionades pel que fa a l'exercici del pensament, encara que focalitzada en temes diferents. La filosofia té un abast més ampli, perquè reflexiona sobre la condició humana, reflexiona sobre l'acció, reflexiona sobre la comunitat política. En canvi, la teologia té com a focus el que en diríem el tema central, el misteri central, que és la qüestió de Déu.
Entenem molta gent la filosofia com allò de conceptes abstractes, eh? per posar-ho a la pràctica, com ens ajuda la filosofia en el dia a dia?
Moltíssim. El que passa que també nosaltres hem estat poc hàbils per fer-ho. Entenem molt la filosofia com una suma de conceptes abstractes que es van citant de generació en generació, que com a molt queden molt bé en una presentació pública, donen una espècie de pàtina d'erudició, però la filosofia en la vida pràctica, en la vida professional i en la vida familiar és indispensable. Per exemple, en el procés de presa de decisions. Tots prenem decisions, familiars, afectives, professionals, empresarials. Com les prenem? Com es dona aquest procés? I quina importància té en aquesta presa de decisions? La deliberació, la reflexió, el sospesar els pros i els contres, el diàleg amb altres agents. Tant la filosofia pràctica té a veure amb això, amb l'anàlisi de la nostra presa de decisions. I avui hi ha molts filòsofs que es dediquen a això, ajudar altres persones en la presa de decisions, en veure elements que ells no veuen, tant en àmbit individual, m'he de casar o no, he de tenir un fill o no, he d'adoptar un fill o no, com en l'àmbit empresarial, hem de començar aquest negoci o no, és bo o no que ens obrim aquest mercat aquí o allà.
Vivim en un temps massa poc racional?
Vivim en un temps molt marcat per emocions fortes, de vegades contraposades, això que en diríem un emotivisme social, i per un temps molt marcat per les imatges. Les imatges susciten emocions, les emocions activen conductes. Conductes de vegades violents, de vegades agressives, de vegades no, però les imatges són una font d'inspiració de les emocions i, en canvi, la raó i la racionalitat és el que ens permet posar a distància aquestes imatges, pensar-les, analitzar-les, reflexionar sobre els arguments, però sí, sí, vivim un emotivisme molt inserit en el cos social.
A més, Francesc Torralba, i així ho ha escrit, entén la filosofia com una manera per arribar a pensar i pensar bé, sense pensar poc i ràpid i malament. En el món que vivim, hi ha massa pensadors que pensen malament o massa gent que no escolta?
Jo crec que pensadors, com més n'hi hagi, millors. Després, cada pensador és lliure i cada pensador desenvolupa el seu camí de pensament, que sempre ensenya als altres, per allunyats que estem. Jo sempre he defensat que un cristià ha de llegir un ateu i que un pensador d'esquerres ha de llegir un pensador de dretes i que un pensador d'Orient ha de llegir un pensador d'Occident i a la inversa, perquè això ens nodreix, ens estimula i ens fa sortir del nostre petit cercle tancat i concèntric. I per altra banda, sí, l'escolta és un dèficit, però és un dèficit que és molt general. És a dir, no escoltem, escoltem poc i a vegades escoltem només aquells que ja sabem què diran. Però aquells que ens interroguen, ens qüestionen, ens ho posen difícil, aquests estranyament ens els escoltem i són els que ens hauríem d'escoltar amb més atenció.
Escoltem poc el silenci, també?
Poquíssim, perquè el silenci és molt inquietant i és una espècie de laboratori interior molt necessari. L'escoltem molt poc, però per un filòsof és el primer i el principal de tots els seus amics, el silenci.
El silenci ajuda a pensar?
Home, i tant que ajuda, jo diria que és imprescindible. Home, ens estimula una bona conversa, un diàleg intel·ligent, una lliçó, un llibre, i tot això és paraula escrita o paraula dita. Però el silenci estimula el pensar en la mesura que un aprofundeix en si mateix, aprofundeix en la vida que porta, aprofundeix en la feina que fa, aprofundeix en els vincles que té, i per tant és un estímul al silenci del pensament, i ho és de primer ordre. Pensa, per exemple, en persones que fan llargues caminades, en persones que senzillament fan el camí de Santiago, altres camins. Són ocasions per pensar molt a fons sobre un mateix i sobre el món.
Ja saben els nostres oients i el convidat que avui ens visita, que sempre li fem escollir dues cançons. Una de les que escollia avui era precisament aquest Sound of Silence de Simon & Garfunkel.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound.
Precisament per això, el so del silenci?
Precisament per això, perquè és un viatge cap a un mateix, és un viatge cap a les profunditats. I molt sovint ens quedem a la superfície, però no només a la superfície dels altres, a la superfície dels problemes, a la superfície d'un mateix, a la superfície de l'escorça. I si un no va dins, no entén res. Això és com passa en una casa. No? Dius, jo vull saber si aquesta casa m'interessa, però si només mires la façana i els despintats que té la façana, no la coneixes. En canvi, el silenci és un catalitzador perquè activa aquest procés d'aprofundiment. I per això és molt inquietant. Veuràs coses de la teva casa que no t'agraden. Veuràs humitats, veuràs estances, veuràs passadissos que no t'agraden, i per això el silenci és molt inquietant d'entrada, perquè t'obliga a fer net i t'obliga a purgar tots aquells elements negatius que hi ha dins teu.
En quin espai podem escoltar el silenci? En ple segle XXI, en ple segle de la informació, en plena època de soroll?
Doncs jo personalment freqüento molt la naturalesa i a primera hora del matí, perquè encara hi ha silenci, perquè hi ha un entorn que senzillament doncs, hi ha això que en diríem, els sorolls que fan els animalons i les branques dels arbres, però és un àmbit. Per descomptat també les abadies, els monestirs, fins i tot les esglésies en determinats àmbits urbans mantenen una espècie vaja, d'interfase, no?, entre el que en diríem el soroll de l'entorn i el que passa dins. Hi ha encara àmbits, petits refugis de silenci, on les persones espontàniament hi anem per retrobar-nos. Creients i no creients, això és el de menys, però observes que hi ha un anhel i un desig de retrobar-se amb un mateix i que el silenci és l'atmosfera més idònia per a aquest retrobament.
Deixa'm fer-li una pregunta de memòria ara, eh? Quan feia que no escoltava The Sound of Silence?
Doncs deuria fer poc més de, potser un any o dos, però l'he escoltada molt, moltíssim, per això és de les meves preferides.
Li ve de gust?
I tant.
Som-hi. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence. Avui estem parlant amb Francesc Torralba. Senyor Torralba, en els seus darrers llibres, amb un d'ells, de fet, amb un món volàtil, del que en parlarem, parlar de l'educació, en l'espiritualitat. Sembla que el món està disposat a la meditació, a la cura d'aquesta espiritualitat. Però una espiritualitat també volàtil o no?
Dependrà de la persona. Certament també hi ha la possibilitat de convertir l'espiritualitat en un bé de consum, en un bé de màrqueting, en una moda, o fins i tot diria això, no?, en una qüestió purament volàtil. Però jo crec que és força, força impossible que sigui així. Quan un vol aprofundir a fons, ja sigui en un mateix, ja sigui en una tradició espiritual, o ja sigui en un gran sant o santa o místic, ha de necessitar temps. Si l'espiritualitat és incompatible amb la velocitat. La velocitat ens porta a la superficialitat, al Twitter, unes interaccions que es mouen al terreny d'allò que en diríem la banalitat. En canvi, en els mestres espirituals profuns, tant d'Occident com d'Orient, tant del present com del passat, el que hi ha és una parada i una capacitat d'analitzar a fons quelcom, ja sigui un text sagrat budista, un text sagrat hindú, un text sagrat cristià. I això em sembla que és bàsic. Per això jo crec que en una societat tan hiperaccelerada, tan extraordinàriament marcada per la velocitat, de manera reactiva, apareix la defensa del temps, apareix la defensa de la lentitud i apareix una reacció que és la necessitat de conrear els valors espirituals. Entre ells, per exemple, la meditació o la contemplació o la conversa o senzillament la pregària o l'adoració.
Si ha guanyat terreny l'espiritualitat, com deia, gràcies a la contemplació, a la meditació, al mindfulness també, inclús que s'ha posat molt de moda els darrers anys, per què n'ha perdut el cristianisme com a forma d'aquesta espiritualitat?
És una pregunta molt pertinent. El cristianisme, per molts ciutadans, està encapsulat dins d'una terrible massa de prejudicis. En canvi, a molts ciutadans, i a molts joves, i a molts homes i dones madurs, aquestes pràctiques com mindfulness o meditació o atenció plena o tai chi o iogues, tot aquest tipus de formes d'espiritualitat, algunes molt anteriors al cristianisme, tot s'ha de dir, no porten associats prejudicis negatius. Però el cristianisme, per molts ciutadans, porta associats prejudicis negatius que de vegades els mateixos cristians no hem sabut combatre intel·ligentment o respondre intel·ligentment, però hi són, i això són petits murs que dificulten aquest accés. Això fa que quan una persona doncs, ha de meditar o ha de practicar la contemplació o el silenci, doncs, tingui certes resistències, doncs, anar a una abadia o a un monestir, què sé jo, doncs, de l'àmbit cristià, cistercenc, benedictí, cartuix o jesuïta, i en canvi sigui més procliu a anar a un tipus de meditació que tingui un aire més universal o fins i tot oriental o més eclèctic o més interreligiós.
A més, ens adverteix en el seu llibre, com dèiem, que vivim en un món volàtil, i diu que els joves són els més conscients en saber-se desprendre de les coses. Jo crec que aleshores la pregunta hauria de ser si en un món volàtil també agafem coses que no serveixen.
Sí. Jo deia que en aquest món volàtil, els joves que s'hi han trobat des que han nascut, doncs estan més acostumats. Han de canviar de feina molt ràpid, a vegades de ciutat, també es troben amb canvis de parella molt habitual en la seva vida, es troben amb canvis de rol i de situació que persones de la meva edat i més grans no s'hi han trobat mai. Han treballat sempre al mateix taller, a la mateixa empresa, al mateix banc, a la mateixa universitat, al mateix institut, i això és un canvi cultural molt fort. Llavors, aquesta volatilitat què fa? Que també estiguis més acostumat a saludar i acomiadar-te, perquè vius amb molt més desprendiment sense estar tan aferrat a aquella cosa. Això, en certa manera, és bo, perquè l'aferrament és una forma d'estar subjugat. Quan un està aferrat a un càrrec, està aferrat a una cosa, està aferrat a un objecte, està aferrat a una propietat, pateix molt, perquè quan se n'ha d'acomiadar és com si li arrenquessin un queixal. En canvi, molts joves estan molt més habituats a desprendre's de les coses, dels rols, de les feines, i a canviar molt ràpidament de marc i instal·lar-se en un altre lloc per començar de zero.
Quin ha de ser el criteri d'elecció, doncs?
El criteri d'elecció és difícil dir. Jo parlaria de criteris, en plural, que és un mot que hem perdut molt i que sempre ens remet a l'obra de Jaume Balmes, el criteri. Jo crec que el que hem de ser capaços és de ser molt conscients de quins criteris estan en el fons de la nostra presa de decisions. A vegades l'únic criteri és el guany. Guanyar, 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 i a qualsevol preu. I aquest criteri que en diem economicista porta a la destrucció de persones, de famílies, de medi ambient. L'important és que un examini quins són els criteris des dels quals pren decisions. El respecte a la persona, el respecte al medi ambient, el respecte a la integritat. Hi ha molts criteris valuosos, però cadascú ha de fer aquesta anàlisi a dins seu. Quins criteris són els que em fan prendre aquesta decisió?
Com sap, com li dèiem abans d'encetar aquest programa, hem parlat amb diferents persones sobre vostè. El primer convidat d'avui és Armand Puig.
Estimat Francesc, sóc l'Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. No puc fer-me present en directe en aquest acte, en aquest programa, però voldria dir que tu ets una persona d'una gran capacitat intel·lectual. De fet, un dels millors intel·lectuals catòlics que tenim en el nostre país, i que serveixes a l'Església amb la teva intel·ligència. Tu has triat un camí que ens és molt necessari. Te l'agraeixo profundament en nom propi i en nom de molta gent que saps que et segueix i t'estima. Una abraçada.
Ens parlava ara mateix Armand Puig sobre Francesc Torralba. Qui és Armand Puig per Francesc Torralba?
D'entrada és un amic i una persona que valoro extraordinàriament per la seva obra com a biblista, com a exègeta, com a hermeneuta, però també com a impulsor d'una institució eclesiàstica d'alt nivell intel·lectual i cultural com l'Ateneu Sant Pacià, del qual és rector, i que ha impulsat trobades internacionals, l'ha posat en el mapa i ha fet possible que investigadors i professors d'institucions acadèmiques molt altes del conjunt del món, no només d'Europa, hagin vingut a Barcelona i hagin pogut dialogar i escoltar-los. Per tant, és d'aquestes figures polifacètiques i, a més, entregada a la causa del Crist, amb la que em sento en profunda comunió.
No només parlo de l'Església quan parlem de la pregunta que li faré ara, però aquest concepte em va molt bé per posar l'exemple que li vull exposar. No? On pot pensar amb l'Església com a salvadora del món? On pot pensar amb l'Església com causadora de tots els mals. Com poden viure dues realitats tan oposades?
Sí, jo sempre miro de prendre distància, això que en diem el pensament dicotòmic, no? O una cosa o l'altra. Miri, ni una cosa ni l'altra, sinó que, de fet, totes dues estan interaccionant mútuament. Però tenim a pensar molt dicotòmicament. O ets dels meus o estàs contra mi. O ets d'esquerres o ets de dreta. O ets independentista o no ho ets. I amb l'Església també observem aquestes dues posicions. El qui la converteix mirant-se-la com això, el Redemptor, el Messies, allò que seria la salvació de tots els problemes que hi ha en el món, i el qui veu en ella només problemes, desperfectes, incoherències, contradiccions, tot el mal acumulat allà. Jo crec que aquestes dues percepcions són miops i són incapaces de veure el blanc i el negre que coexisteixen en l'Església. L'Església és el poble de Déu. Això és una expressió que trobem en el Concili Vaticà II. I l'Església no és una comunitat de persones moralment excel·lents, sinó una comunitat de persones i, per tant, de pecadors. El mateix Papa Francesc, quan es presenta, diu: jo sóc un pecador, i sempre sol·licita als seus oients que preguin per ell. Per tant, jo diria que hem de ser suficientment conscients de saber que l'Església és el poble de Déu, que l'Església hi ha de tot, i que l'Església el que ha de fer és reflectir de la manera més transparent possible la llum de Crist al món. Però els qui la reflectim som éssers humans amb moltíssimes limitacions i carències fruit de la nostra finitud o del que teològicament en diem el pecat.
Li preguntava com podem viure en aquestes realitats tan oposades de pensament, però és que dins de la veritat hi ha veritat, postveritat, fake news. Com sabem quina realitat hem de triar?
Aquest és el problema, no? Que la veritat és una de les paraules que s'ha convertit més difícils d'aclarir. Però el que passa és que si no hi ha veritat, no hi ha credibilitat ni hi ha confiança. Els fills els portem a l'escola perquè els hi ensenyin veritats. I el metge el que volem és que ens digui la veritat del que tenim i el que esperem dels periodistes quan ens expliquen la realitat social, política, cultural, econòmica i religiosa d'un país és que ens diguin el que està passant. Per tant, jo crec que sense aquest afany, sense aquest anhel, sense aquest desig de veritat, és molt difícil que hi hagi confiança. Llavors el que hi ha és multiplicació de relats, multiplicació de postveritats, multiplicació d'opinions, però el que no sabem realment és el que ha passat, perquè tothom ho ignora.
Carla Gràcia, llicenciada en Ciències de la Comunicació i escriptora. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Com us veu conèixer amb en Francesc Torralba?
Doncs és un honor poder parlar amb ell, amb el Francesc, perquè el vaig tenir com a professor ja a Ciències de la Comunicació, a unes classes magistrals que et deixaven sempre amb la boca oberta i et feien com de revulsiu, no?, per sortir i confrontar-te amb el món. I molt temps després doncs vaig tenir l'oportunitat i ell em va acollir amb aquesta alegria, convicció, no? I doncs aquesta veritat, no?, que la que parlàveu a la càtedra Ethos, per treballar una mica la ètica en la comunicació. En aquell moment jo treballava en empreses en el món de la comunicació i estava molt doncs angoixada per cap a on encaraven la comunicació moltes empreses, i mira, en aquest punt de confluència em va convidar a participar de la càtedra, que va ser una experiència meravellosa.
Ens deia professor Torralba que agradable que un alumne se'n recordi d'un professor, eh?
Sí, la veritat és que és una de les gratificacions més grans que té un professor. A més, jo ja fa més de 26 anys que ensenyo i em trobo exalumnes a tot arreu, eh? Aeroports, estacions de tren, països llunyans, llocs inversemblants, també la muntanya, també dalt d'un cim. I la primera bona notícia és que et saludin, i la segona és que t'expliquin algun episodi, alguna situació que els hi vas dir fa 15, 12, a vegades 20 anys, i que resulta que els ha estat valuosa per la seva vida professional, o la seva vida afectiva, o la seva vida senzillament de social. I això és el que valores més, que alguna de les idees que vas expressar hagi estat il·luminadora en el seu decurs vital.
Ens deia això el professor Torralba. Carla, de tot el que explicava el professor Torralba, de què s'ha quedat a la seva vida? Què és el que més li ha servit?
Doncs suposo que és aquest revulsiu, no? que parlàvem, perquè quan entraves a les seves classes érem alumnes de molt diversa trajectòria. Hi havia persones molt cristianes, hi havia persones que no ho eren gens, i ell parlava, doncs, no parlava de, doncs, del que sempre ens havien explicat que era el cristianisme o les grans bases, no? Sinó parlava de la vida, i parlava de la vida, evidentment, doncs, des d'una visió cristiana, però profunda, no? Més enllà de tots els estaments que ens havien ensenyat. I això a mi em va obrir un món, i des d'aleshores sempre m'hi he sentit propera, no? Amb aquesta espiritualitat d'esperit, no? No del que ara es parla molt d'espiritualitat i així, sinó d'esperit profund i connectat amb el cristianisme, doncs, de base.
Tenint en compte que els dos han escrit llibres, deixin-me que els pregunti com es sintetitza un pensament que a priori semblaria molt, molt complicat d'explicar i es plasma en un llibre allò que penses i pel lector se li fa tan fàcil.
Bueno, la Carla Gràcia ara ha tret un llibre que...
Sí, senyor.
És fantàstic. La meva dona l'ha llegit amb molta cura.
L'abisme,
eh? Jo l'estic acabant, l'abisme, però a més ja és un text molt madur en la seva trajectòria, i sobretot jo crec que hi ha dos mètodes, no? Hi ha un mètode que és el mètode narratiu, que sobretot és el que conrea ella, que consisteix, doncs, a expressar aquesta història o aquesta experiència a través d'un fil de personatges que es troben, es retroben i que els hi passa una sèrie de vicissituds. Aquest és un mecanisme, eh? Grans pensadors han utilitzat la narrativa, la novel·la, per fer arribar una idea o un conjunt d'idees. Altres, que no sabem fer narrativa, perquè jo no he escrit pràcticament mai narrativa, ens hem dedicat a l'assaig, el que fem és, sobretot, buscar bibliografia, qui ha escrit sobre aquesta qüestió i com ho ha fet, mirar d'endreçar-la i llavors mirar si modestament un pot aportar alguna aportació, alguna idea a tot això que s'ha escrit sobre la llibertat, sobre el desencís, sobre el fracàs, sobre l'amor, sobre la mort, etc. No? I aquest és un tipus de discurs més directe, però que passa per la lectura d'aquests altres que ens han precedit.
Carla.
Doncs... Per la meva part...
És difícil tirar-te la pilota, també.
Sí, després del francès. Sí. Doncs la part de narrativa, que és la que jo he treballat més, passa molt per maduració personal, també. És a dir, per hores i hores de reflexió personal, de sentir, de buscar imatges que puguin fer sentir el que tu vols explicar. I no... fer pensar, perquè el pensar arribarà després, no? A vegades hi ha elements, i això, doncs, quan treballava amb el francès, pensava, clar, és que, no sé, és tan brillant, no? Coses que veia o intentàvem, doncs, transmetre a empreses o a través de textos, que a vegades no arriba del tot. És a dir, a vegades el pensament es queda en això, no? En un pensament. I la narrativa a mi, en el meu cas, em permet fer que el públic o el lector no pensi, no posi defenses allò que estic expressant, sinó que ho senti. I davant del sentiment estem una mica més indefensos. I això em permet que després, davant d'aquest sentiment, doncs es pugui elaborar una reflexió. Que aquesta sí ja és pensada. En qualsevol cas, per mi, tant l'assaig com la narrativa requereix hores, com hores de treball.
Deixa'm fer-te una pregunta també una mica filosòfica, ara que tenim el professor Torralba davant, i preguntar-te on és l'abisme.
On és l'abisme? Dins nostre. Dins de cadascú de nosaltres, la caiguda i la temptació cap a la caiguda, cap a conèixer... quin és el dolor més profund, quin és el sentit o no sentit de la vida, està dins nostre i el combatem cada dia.
Carla Gràcia, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Francesc, ha estat un plaer poder-lo saludar, encara que sigui així, per telèfon.
I ànim i segueix escrivint, que necessitem més textos teus.
Moltes gràcies.
Ànim, que vagi molt bé, ànim.
Gràcies, Francesc.
Li preguntàvem a la Carla Gràcia, llicenciada en Ciències de la Comunicació i escriptora, on era l'abisme?
Sí, és veritat. L'abisme està en el fons de cadascú i precisament per això volem romandre als afores i no desenvolupar aquest camí d'autoconeixement que sempre és problemàtic. I llavors el tapem o l'amaguem. Però l'abisme sobretot està en el fons de cada persona perquè de fet som abismes sense fons. El que passa és que ens quedem molt en la superfície, en l'escorça, però els qui ens han ajudat a entrar per aquest camí, que bàsicament són els grans místics i els grans mestres espirituals, són els que ens han ajudat a fer cartografies, mapes, per veure què hi ha dins d'aquesta immensitat que som cadascú de nosaltres.
Tot nen té capacitat de pensament crític, però per activar-lo calen unes condicions, de la mateixa manera que un roure no florirà si la llavor cau sobre l'asfalt. El pensament crític no ho farà sense les condicions de possibilitat adequades. Eren aquestes declaracions del professor Francesc Torralba, que ha dit en alguna ocasió arran de l'informe «Som crítics, fonaments per una educació compromesa», encarregat per la Fundació Bofill. Som crítics?
No. Globalment, no. Més aviat som molt crèduls. Ens creiem cegament una sèrie de missatges perquè els ha dit algú o alguns agents als qui atribuïm autoritat. I això ens fa molt crèduls. Jo ho veig, per exemple, en molts dels meus estudiants que et venen amb informació baixada de la xarxa i se la creuen, com si pel fet de que estigués en la xarxa fos suficient criteri de veritat i per la xarxa circulen mentides descomunals, falsedats, enganys, tota mena de, diguem-ne, deixalles que circulen impunament pel món digital. Per tant, som molt crèduls i enfront de la credulitat és imprescindible el pensament crític. Jo sempre miro de distingir tres figures, el crèdul, el creient i, per altra banda, el creïble. El crèdul s'ho empassa tot, s'ho empassa tot vingui de qui vingui, no? El creient és aquell que té una fe determinada, però que a la vegada examina, analitza, valora allò que creu i mira de comprendre-ho, mira d'entendre-ho, encara que aquest procés és sempre un procés infinit. I el creïble és aquell que, per allò que fa i allò que diu, és digne de confiança pels altres. Diem, aquesta persona és creïble, aquesta proposta és creïble. Vol dir, me'n refio, perquè hi ha una correspondència entre el que fa i el que diu. Avui el problema és que hi ha molta credulitat, moltíssima, i per altra banda hi ha molta desconfiança.
Dèiem, tot nen té capacitat de pensament crític, això és el que vostè deia en aquest informe. Hem d'aprendre a desaprendre d'alguna manera?
Sí, hem de desaprendre molts elements negatius que no ens permeten tenir una ment clara i una ment oberta. Per exemple, els prejudicis. Tòpics, precomprensions, estereotips que d'alguna manera han anat calant en el nostre cervell, que no saps per a quins conductes i intersticis han passat, però el cas és que aquell nen no el tenia al néixer i ara ja té un prejudici sexista o religiós o ètnic o icònic que fan que miri malament un determinat col·lectiu o que no es predisposi a entrar en relació amb una determinada gent. I això és desaprendre, vol dir hem de extirpar aquests prejudicis a fi efecte que pugui tenir una mirada el més neutra possible i una mirada el més oberta possible al món que ens envolta.
Parlant d'aquest món volàtil, parlant també de la veritat, de la postveritat, de les fake news, en parlava també de les xarxes socials, no?, que porten molta mentida, molt engany. També on pot pensar que les xarxes són molt bones perquè afavoreixen la interconnectivitat, no?
Oh, i tant. És que jo crec que no hem de fer de nou un pensament dicotòmic sobre la xarxa, bo o dolent. No, la xarxa hi ha de tot. Hi ha el més meravellós que ha creat l'esperit humà i un pot veure la Capella Sixtina, pot escoltar Bach, pot escoltar Vivaldi, pot llegir un text d'Heràclit, pot llegir un text de Salvador Espriu i pot escoltar The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, però també a la xarxa hi ha el pitjor de la condició humana. El més mesquí, el més brut, el més innoble, el més terrífic, el més, en definitiva, miserable. No? A la xarxa hi és tot, com passa en la vida quotidiana. Llavors, el que cal naturalment és una bona utilització de la xarxa, una bona tutorització, especialment d'aquells grups vulnerables que per ser justament vulnerables poden ser instrumentalitzats o adoctrinats o fàcilment manipulats en la xarxa.
Vist tot plegat, on s'ha de fonamentar la nostra crítica?
La crítica és legítima, sobretot si som autocrítics. És a dir, jo aquell que només es limita a criticar l'altre però és incapaç de l'exercici de l'autocrítica, per mi no té legitimitat. Això passa molt en l'àmbit polític, no? Malauradament, no? Critiquen moltíssim dels altres, però és difícil sentir un polític de referència que faci autocrítica. Ens vam equivocar amb aquest aeroport, no l'havíem d'haver fet. Ens vam equivocar amb aquest sistema educatiu. Ens vam equivocar amb la manera com hem dissenyat les polítiques socials o les polítiques de seguretat. És estranyíssim sentir això de responsables polítics del nostre país. Estranyíssim. No en altres cultures, s'ha de dir. Per tant, jo crec que un és capaç de fer crítica, i l'ha de fer, però el que el legitima és que també és capaç d'autoanalitzar-se i de veure, doncs això, la biga que porta en el seu propi ull. I això és bàsic, i en el cristianisme és una exigència fonamental, no? L'exigència d'adonar-se dels errors que cometem, la petició de perdó i la gestió correcta d'aquest error.
Per tant, no és el mateix ser crític que criticaire.
No, és molt diferent. Com també en castellà, no? El crítico i el criticón, allò de Baltasar Gracián. El criticaire és el que critica per sistema, sense haver analitzat la cosa, i senzillament critica per criticar, critica per donar-se notorietat, per afablir l'altre, o fins i tot per intentar emular-lo. El crític no. El crític és el que ha pensat a fons la cosa i és capaç de veure també els aspectes positius d'allò, i no critica de manera emocional o de manera frívola, sinó perquè coneix a fons la cosa que està estudiant, una societat, un llibre, una música o la trajectòria d'un determinat polític.
Abans ens feia escoltar, gràcies a aquella lecció musical, el so del silenci. Què li aporta el so del mar?
El so del mar aporta molt, perquè té una remor que és molt contínua, i perquè t'obre un horitzó inabastable, no? Que és el mar, que ha estat metàfora doncs, de tantes coses, entre altres Déu, no? L'oceà. Llavors és aquest anar i venir, aquest anar i venir, aquest anar i venir, que em resulta especialment atractiu, perquè et desconnecta de l'estridència de la ciutat. Llavors, quan pots anar a córrer al voltant del mar, en una ciutat que visites per un congrés o un curs, per mi és una festa, és fantàstic.
Anem a prop de mar, doncs, va. Muelle de San Blas, Maná.
Sí, home, és un dels meus grups preferits de sempre. Fins i tot els vaig anar a escoltar l'última vegada que vam venir al Palau Sant Jordi amb la meva dona i ho vam gaudir molt. I aquesta és una de les més emblemàtiques, tot i que el grup en té altres extraordinàriament valuoses. Però aquesta té un punt especial. És això que passa amb alguns cantants i grups, que sempre tornes a aquesta.
Passa, com em deia, com el Marc, que la música també és una certa remor que ens tranquil·litza?
Depèn de la música, eh? Hi ha músiques que exciten, activen passions de vegades desbocades, no? Però hi ha músiques, sobretot, per exemple, aquesta, la que hem sentit abans, que són com un bàlsam, tenen un efecte de consol, fins i tot de viatge cap al passat, viatge retrospectiu, músiques que activen la nostra capacitat de contemplació, de meditació, de gaudi de la naturalesa, eh? Ara hi ha músiques que no, que el que activen és el moviment, és el moviment físic i el moviment cognitiu.
Va, gaudim uns minuts. Thank you. Parlava amb professor Torralba de ser crítics. L'1 d'octubre ens va ensenyar a ser més crítics?
L'1 d'octubre és un fenomen que l'haurem d'estudiar abastament en els llibres d'història del futur, no? Potser encara estem massa a prop de l'1 d'octubre. A vegades aquests fenòmens, per estudiar-los, ha de passar molt temps, com l'11 de setembre, com la caiguda del mur de Berlín. Però sí que va ser un moment en què, com a mínim, una part de la societat catalana va empoderar-se i va manifestar allò que creu que ha de ser aquest país en el futur a través de les urnes que es van instal·lar en molts col·legis. Però jo crec que és un fenomen d'aquests que encara ha de passar temps per veure realment el seu abast, les seves conseqüències i la seva implicació en la història d'aquest país.
Per tant, encara no en podem fer anàlisi?
Podem fer una anàlisi provisional, com podem fer anàlisis provisionals dels fenòmens més immediats, però fixa't, no? L'endemà de l'11 de setembre del 2001 podíem fer una anàlisi, no, i al cap d'un any, millor. Ara el podem fer més, de tot el que ha representat el canvi en el món, a nivell de seguretat, tot el que ha representat la lluita entre els dos models de societat, tot el que va representar la lluita després contra, sobretot, el fonamentalisme islamista radical i que té el món, certament, en una situació de gran por. Però els grans esdeveniments públics, els grans esdeveniments col·lectius, per pensar-los a fons requereixes un cert temps per veure la seva ombra, la seva projecció, per poder-los digerir, fins i tot, emocionalment i cognitivament.
A aquesta hora saludem a una altra persona que segur que coneix molt, Jordi Palou Loverdos, expert en conflictes internacionals i director de la Fundació Carta de la Pau, dirigida a la ONU. Què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Li preguntava també a Carla Gràcia com es van conèixer amb el professor Torralba. Deixi'm fer-li la mateixa pregunta.
Amb el professor Torralba ens coneixem de fa molts anys, de totes les seves aportacions acadèmiques i en la reflexió, en la filosofia, en l'espiritualitat, en molts àmbits de treball i fa anys que coincidim a la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU.
Ara ho anava a dir, dues personalitats, professor Torralba, molt lligades a aquesta Fundació de Carta de la Pau dirigida a l'ONU.
La veritat és que necessitem organitzacions d'aquest tipus. Jo m'honoro de formar-me part del patronat, fa molts anys que hi sóc, i és bàsic que tinguem organitzacions que ens ajudin a pacificar els entorns, a introduir més cotes de pau en entorns que fàcilment tendeixen a la conflictivitat i a vegades fins i tot a l'agressió. I aquest tipus d'organitzacions, que a vegades actuen molt discretament, molt silentment, sense els recursos que haurien de tenir, doncs fan aquests fets de que pacifiquen entorns, barris, pacifiquen comunitats de veïns, i això és poderosíssim. Jo crec que els que estem en l'àmbit acadèmic i, per tant, se'ns reconeix aquest exercici de pensar en públic, també hem d'implicar-nos en aquelles organitzacions que milloren l'entorn al que vivim.
Deixi'm aprofitar tots dos, un gran expert en conflictes internacionals com Jordi Palou Loverdos i un gran pensador com Francesc Torralba per preguntar-los la pregunta que es fa moltíssima gent des de fa potser massa temps ja. Quina és la solució al conflicte català?
A veure, jo, que potser sóc més, en aquest sentit, més temerari, diria que ara per ara no sóc capaç de veure-la amb els interlocutors que hi han, amb el context europeu que tenim i el context internacional. Ara per ara no sóc capaç de veure-la. Ara crec que tota solució passa indefectiblement pel diàleg, per la negociació, pel reconeixement de l'altre, per l'escolta de l'altre i necessàriament també per la capacitat de cedir amb dues parts. Amb tot, però, qui ha estat en àmbits de conflicte greu és en Jordi Palou i per tant m'agradaria escoltar-lo, però per mi aquestes són claus, vaja, imprescindibles.
Senyor Palou Loverdos.
Doncs enllaçant, estic totalment alineat amb el que diu el professor Torralba, i en aquesta mateixa línia de la necessitat i del camí del diàleg com a camí necessari per recórrer, potser introdueixo una diferenciació que sovint els líders polítics confonen i ho hem vist, diguem, en les darreres setmanes quan s'ha parlat sobre aquesta via del diàleg. I sovint es confon diàleg amb negociació i no és el mateix. El diàleg, justament, passa per lògicament per l'escolta, per el silenci, per l'intercanvi de visions, de perspectives, de necessitats, d'interessos, d'objectius, alguns visibles, d'altres que estan més ocults o són deliberadament ocultats. I això, diguem, és el que seria una mica la premissa del diàleg. Si aquest diàleg, en aquest diàleg s'avança i és mínimament fructífer, hi han fases diferenciades dins d'aquest diàleg en el que un es pot plantejar de diferents escenaris de negociació. Però és un no és obligatori que es plantegi d'aquesta manera. El diàleg és un camí que sovint és llarg, és un camí que permet intercanviar i també permet explorar perspectives comunes, relats comuns, interessos que es connecten, però és a partir d'aquest intercanvi on lògicament els interlocutors han d'estar ben escollits i on normalment doncs aquests diàlegs s'ha de produir a partir de la màxima discreció possible, acordant què es fa públic, què no es fa públic, etc, etc, quan podem en tot cas explorar la possibilitat de negociacions que en aquest cas sí que estem parlant d'altres escenaris que permet explorar solucions creatives. El que és evident és que, i això passa a tots els nivells, no només a nivell del conflicte del que estem parlant, sinó conflicte entre persones, però també en conflicte entre pobles, no és possible ni diàleg, diria, ni molt menys negociació, si l'únic que s'intercanvia són posicions, que és bàsicament les exigències de cada una de les parts. Això no permet avançar en cap direcció. L'únic que, d'alguna manera, permet sortir d'aquest atzucac és justament aquesta via del diàleg que pot obrir una via de negociació en el que s'exploren a partir de l'anàlisi de necessitats, interessos evidents, ocults, etc, etc, possibles solucions creatives que no necessàriament han de ser solucions o propostes de solució definitives. A vegades el que permet desbloquejar són solucions a vegades provisionals o temporals que es testen i després es comprova, es matitzen o fins i tot es milloren.
Professor Torralba, tot problema té solució?
Hem de creure que el pot tenir, si no en el present, en el futur. De fet, hi ha problemes posats per la matemàtica, encara no hem trobat resolt, i problemes de la física que no hem resolt, i tenim problemes enormes a nivell social, a nivell econòmic, a nivell polític, a nivell cultural, a nivell religiós, a nivell mundial, que no hem sigut capaços encara de resoldre. Ara, hem de tenir confiança en la intel·ligència humana i sobretot en això que en diuen la intel·ligència cooperativa, que és una expressió molt bonica, és a dir, sumant a manera de xarxa intel·ligències individuals per mirar de sumar perspectives i veure com podem resoldre problemes d'una magnitud enorme, a nivell social, a nivell econòmic, a nivell de salut. Per tant, jo crec que la intel·ligència justament es caracteritza per això, per la capacitat de resoldre problemes, però no podem ser vanitosos i arrogants i creure que això serà una solució individual, sinó que requereix del concert i de la cooperació d'intel·ligències múltiples en joc.
Ara, senyor Palau Loverdos, Francesc Torralba, que ens deia hem d'esperar que en un futur sempre hi hagi solució a qualsevol problema. Vostè també ens deia, com també ens deia el professor Torralba, sempre diàleg per tal de parlar. No negociar, sinó només parlar. Encara que sigui el futur, com es parla amb algú que... I que la gent no se m'enfadi, deixa'm-ho dir amb una metàfora. Amb algú que no t'agafa el telèfon?
Bé, nosaltres hem, per sortir de l'àmbit i també posar això en perspectiva, hem facilitat el diàleg, per exemple, després de l'episodi de les matances sistemàtiques i del genocidi a Ruanda, on podem imaginar que la situació és molt més greu, molt més incisiva i afecta molt més a les persones i a les comunitats que no pas el que estem vivint a Catalunya i a Espanya. I arriba un moment de maduració, si es prepara adequadament i després s'ha d'escollir, lògicament, els les persones que intervenen en aquest diàleg discret, que doncs que han estat capaces de seure hutus, tutsis i tuas, que han vist les seves famílies doncs pràcticament reduïdes a zero o a la mínima expressió. I per tant, no és tant, hem vist en molts conflictes del món, a Irlanda del Nord, a l'ex-Iugoslàvia, a Sud-àfrica, etc, situacions en el que es porta la maduració i que d'alguna forma es fa possible aquest diàleg. I potser lligant amb això que deia tan important el professor Torralba, hem de distingir entre problema, disputa i conflicte, El problema normalment són coses operatives, poden haver-hi problemes complexes, però són coses de tipus operatiu i parlem de solucionar problemes. Però quan ja parlem de disputes o fins i tot de conflictes, hi ha conflictes que l'objectiu no és solucionar-los, sinó transformar-los i trobar noves situacions i nous escenaris i nous horitzons que permetin avançar en última instància cap a la convivència harmònica, en aquest cas. I a partir d'aquí hi ha moltes modalitats dintre d'aquesta transformació que es poden explorar i intercanviar i millorar i polir en el futur. De fet, estem en aquest procés des de fa segles, la humanitat, i en particular a Catalunya i a Espanya. I una mica el repte és precisament aquest, escollir uns bons interlocutors, escollir un bon espai i tenir la decisió i la determinació d'intercanviar fins i tot davant d'aquell que pots considerar adversari o fins i tot, amb la paraula gros, enemic, que em sembla que amb un diàleg, diguem, pot existir, però que justament el que busca el diàleg és buscar i cercar i constatar els connectors que existeixen entre les persones que estan assegudes en una mateixa taula i que aquests connectors a vegades són positius i a vegades són negatius, però és a partir d'aquests connectors que que diferents perspectives poden avançar en una mateixa direcció.
Jordi Palou Loverdos, expert en conflictes internacionals i director de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Ens parlava de molts conceptes, el senyor Palau Loverdos, també estem parlant als mitjans de comunicació de molts conceptes, també ho fa la política i també ho fa la societat. Deixi'm plantejar-li un petit joc, i és que ens queden poc minuts. Miri, la idea inicial era que ens fes la seva definició de cadascun dels termes. Però no, li diré un terme i vostè em diu la primera paraula que li passi
pel
cap.
Molt bé, fantàstic.
Sí? Violència.
Destrucció.
Diàleg.
Camí de solució.
Llibertat.
El més profund i pregon que tenim els éssers humans.
Democràcia.
El sistema que hem de vetllar, curar i mantenir pel present i per les generacions futures.
Terrorisme.
Una profunda llaga i un profund drama de la societat actual i passada, també.
Manifestació.
És el dret que tenim a expressar-nos públicament els éssers humans en societats democràtiques.
Religió.
Conviccions, projecte de sentit, orientació en la vida.
Filosofia.
Exercici lliure de pensament en l'àgora.
Ètica.
Filosofia pràctica, reflexió sobre la praxis, sobre allò que fem habitualment.
Francesc Torralba.
Un professor que li agrada escriure.
Francesc Torralba, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a tu i a tots vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
Ja saben que el proper dimarts, a les 8 del vespre, doncs tindrem un altre protagonista amb Mercè Raga. Fins aleshores, els esperem que tinguin una molt bona setmana. Adéu-siau.
El protagonista, una hora coneixent els noms de l'actualitat.